Fem la lectura a l'Evangeli de Mateu, capítol 23, versets del 37 al 39, i diu així. Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui li han estat enviats. Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills, com una gallina plega els seus pollets sota les ales, i no heu volgut. Heus aquí la vostra casa, us és deixada deserta. Perquè us dic, des d'ara no em veureu més fins que digueu, beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Comencem la Setmana Santa amb un lament. Home, algú es podria preguntar, no hi havia una manera millor de començar? Avui és diumenge de Rams, un dia d'alegria, de joia. Sens dubte. Celebrem que el nostre rei Salvador va arribar, que va entrar per les portes de Jerusalem i va aconseguir en aquella creu la nostra salvació. Setmana Santa commemora una setmana de gran goig, però no oblidem també que, des del punt de vista humà, va significar la setmana més tràgica i lamentable de la història. Podríem dir la setmana menys santa del calendari. Podem apropar-nos també d'aquesta manera a la Setmana Santa, i sobretot quan nosaltres no comencem una Setmana Santa típica. L'Església té molt que lamentar per la situació que el món sencer està vivint. Jesús ens dona aquí un patró de com els creients hem de lamentar les tragèdies del nostre món, de la tendresa amb la que hem de mirar al nostre voltant. I no oblidant, enmig de tot el que estem vivint, que la tragèdia més gran és que les persones continuen rebutjant a Crist. En el passatge seleccionat per avui veiem que Crist no és només un rei sobirà que governa, sinó també un rei amorós que lamenta. Just després de la seva entrada triomfal, mirant l'estat espiritual de Jerusalem, previsualitzant la setmana que tindria per davant, Jesús crida aquesta lamentació. Una lamentació plena de dolor i d'emoció. Però també, i a la llum de la salvació que estava a punt d'aconseguir, un lament amb una nota d'esperança, d'aquell que enmig de la seva ira no s'oblida de la seva misericòrdia. I així tenim un lament que podem pronunciar avui també nosaltres, diumenge de Rams, enmig d'una situació tràgica com la que vivim, però en la que esperem encara la misericòrdia del nostre rei. I podem veure les raons d'aquest lament que fa Jesús en tres aspectes. El primer, un poble que el menysprea, verset 37. En segon lloc, un judici que s'acosta, versets 38 al 39. I en tercer lloc, un acomiadament que ens convida, verset 39. El primer que trobem en aquest lament és un poble que el menysprea. Diu el verset 37, Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes, apedregues els qui li han estat enviats. Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills, com una gallina plega els seus pollets sota les ales, i no heu volgut. Jerusalem, la ciutat més beneïda de la terra i alhora la ciutat més desagraïda. Representa un poble que ha esgotat la paciència de Déu. I de quines maneres s'ha menyspreat el Senyor? Assenyalem tres maneres. La primera, ha desaprofitat molts privilegis. Jerusalem era objecte dels més grans privilegis. Va ser la ciutat de David, conquerida pel gran rei, el lloc de la seva residència i de tota la seva dinastia. Va ser el lloc escollit per Déu per posar-ne el seu temple i habitar enmig de la terra. Això feia de Jerusalem el centre de l'adoració de Déu, la llum de totes les nacions, la delícia de tota la terra. Era la ciutat que rebia un flux continu de levites i sacerdots, d'escribes que ensenyaven al poble la llei de Déu. Era objecte de la protecció especial de Déu, que fins i tot, sent destruïda pels babilònics a causa de la seva desobediència abans de Crist, va tornar a ser reconstruïda d'una forma extraordinària. Qui toca Jerusalem toca la nineta del seu ull. Va rebre els ministeris de molts profetes que portaven la paraula de Déu. i definitivament, el privilegi més gran de tots és que va rebre l'arribada del fill de Déu, Jesucrist, qui feia molt poquet acabava d'entrar triomfalment per les portes de la ciutat, com el Messies rei promès. Però tot i així, Jerusalem no valorava cap d'aquests privilegis. En segon lloc, és una ciutat que ha maltractat els profetes. Lluny de ser-hi la ciutat de pau, com significa el seu nom, Jerusalem va ser coneguda com la ciutat que mata profetes i apedrega els enviats de Déu. Una ciutat violenta contra la paraula de Déu. Aquests religiosos de la ciutat tenien el costum d'anar a visitar regularment les tombes dels profetes màrtirs, d'adornar els seus sepulcres i fins i tot fer discursos davant dels seus monuments, elogiant les seves memòries i condemnant els seus avantpassats que els van assassinar. Deia un polític que al nostre país sabem enterrar molt bé. També aquests jueus sabien com fer-ho. Valoraven molt els profetes morts, però quan els tenien davant, volien acabar amb ells. Ells estaven fets de la mateixa pasta que els seus avantpassats. Odiaven a Joan el Baptista. Volien matar a Jesús. Més tard perseguirien els deixebles. Ells pertanyien a una llarga tradició d'assassins i maltractadors de profetes. Jesús va il·lustrar molt bé aquest recorregut històric poc abans amb una paràbola al capítol 21, on un amo tenia una vinya que va protegir molt bé i la va arrendar a uns vinyaters. I quan havia arribat el temps de recollir el fruit, diu que aquest amo els va enviar uns servents, però els vinyaters els van apallissar, matar i apedregar. Així una vegada i una altra. Finalment, amb molta paciència, l'amo els va enviar el seu propi fill, l'hereu legítim de la vinya, pensant que ell sí el respectarien. Però quan el van veure, aquests vinyaters el van agafar, el van arrossegar violentament fora de la seva vinya i el van assassinar per quedar-se amb la seva herència. Tota aquesta tradició trobaria la seva màxima expressió aquella mateixa setmana, assassinant a Jesús, el mateix fill de Déu. Però en tercer lloc, és una ciutat que ha rebutjat la bondat de Déu. La imatge que utilitza Jesús en les seves paraules és la mateixa que vam veure la setmana passada amb el Salm 91, la de la gallina, que vol protegir els seus pollets. Deia el Salm 91:4, «Ell et cobrirà amb les seves plomes i sota les seves ales cercaràs refugi». Vam veure que és una imatge molt recurrent a l'Antic Testament, referint-se a Déu i com ell és la salvació i protecció al seu poble. I ara veiem a Jesús presentant-se a si mateix com el mateix Javé de l'Antic Testament, que li diu al seu poble, «Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré descansar». M'encanta com ho expressa el seu comentari Hendriksen. Diu el següent: «El símil usado por Jesús es inolvidable. Repentinamente aparece un gavilán. Sus alas plegadas, los ojos centrados en la granja, sus saminosas garras preparadas para coger un polluelo. O para cambiar la figura, se avecina una tormenta. Los relámpagos se hacen cada vez más frecuentes. El rumor del trueno se hace más estridente y las descargas eléctricas se acercan más y más. Las gotas pronto se convierten en un aguacero y el aguacero en algo que parece un diluvio. En todo caso, lo que ocurre es que con un anhelante cloc, 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 la gallina llama a sus polluelos, los oculta bajo sus alas protectoras y tan rápido como puede busca dónde guarecerse». Qui rebutjaria aquesta protecció? Hauria de tractar-se de persones molt desagraïdes. I Jesús li diu a la ciutat de Jerusalem: «Així jo he volgut aplegar-vos, protegir-vos, però no heu volgut». I per suposat que tot això no compromet l'omnipotència de Déu. Simplement està enfatitzant el desig del seu cor, que la raó de la nostra perdició mai la trobarem en Déu, sinó en nosaltres mateixos, que rebutgem la seva bondat. Perquè Déu, diu el profeta Ezequiel, no es complau de la condemna de ningú, sinó de la salvació de tots. Ens pot ajudar a entendre-ho la il·lustració d'un jutge just que ha de condemnar per un delicte greu el seu propi fill. Com es tracta d'un jutge just, que es complau amb la justícia, condemnarà sens dubte, però no ho farà sense llàgrimes i dolor al seu cor. El desig, el goig de Déu és que tots vinguin sota les ales de Jesús, sota el seu perdó, sota la seva protecció i benedicció. Però Jerusalem, ai Jerusalem, Jerusalem no ha volgut. Com ens parla a nosaltres avui tot això? En primer lloc, ens fa entendre que si hem vingut sota les ales de Crist, sota la seva salvació, només ha sigut per la gràcia de Déu en nosaltres, que ens ha fet voler venir a ell. Que així com la raó de la nostra perdició només la podem trobar en nosaltres, la raó de la nostra salvació es troba només en Déu. Diu l'apòstol Pau a 1 Corintis 1:30. És per ell que vosaltres sou en Crist Jesús. En segon lloc, donem-nos compte dels privilegis que hem rebut com a part del poble de Crist, del seu perdó, de la seva adopció com a fills, del seu Esperit Sant, de la seva paraula, la seva església, la seva esperança enmig d'aquest món. Ara, amb aquest confinament, que no podem gaudir de la mateixa manera d'alguns d'aquests privilegis, especialment dels que tenen a veure amb la comunió, com congregar-nos, assistir als cultes, participar junts de la predicació del moment, del sant sopar, donar-li una abraçada al germà, compartir els uns amb els altres. Ara podem començar a dir, si nosaltres estiguéssim, faríem això o allò. Però la qüestió a plantejar-nos ara és, què hem fet quan els hem tingut davant? Els he valorat o menyspreat? Quin fruit de tot això ha trobat Déu a la vinya de la seva església, de la nostra vida? Ara, en la seva misericòrdia, Déu ens continua beneint en aquestes circumstàncies. Preguntem-nos, quins són els privilegis que Déu ens ha donat individualment, familiarment, com a església, enmig d'aquesta crisi? I com els aprofitarem ara? També si encara no ets creient. Estàs a lo millor acostumat a participar d'alguns privilegis de l'Església, com assistir al culte, escoltar l'Evangeli, tenir contacte i converses amb altres cristians. Considera tot això que has tingut fins aquí i com en un moment canvia tot. Considera com Jesús ha estat cridant al teu cor per apropar-te sota les seves ales i encara no has aprofitat. Tot podria acabar-se en un moment i la raó de la teva perdició es trobaria només en tu. Però és possible que Déu encara estigui utilitzant aquesta nova situació d'incertesa, de por, a lo millor fins i tot de malaltia, per apropar-te a ell encara. Considera els seus privilegis abans que s'acabin. Tenim per davant dies per considerar tots aquests privilegis que Déu ens ha donat i com els hem estat valorant i com voldrem tractar-los, el més important, d'ara en endavant. El segon aspecte que trobem en el lament de Jesús, no només un poble que el menysprea, també un judici que s'acosta. I Jesús lamenta, això diu verset 38, «Heus aquí la vostra casa, us és deixada deserta, perquè ara us dic», continua dient el 39, «des d'ara no em veureu més». Jerusalem ha esgotat la paciència de Déu i ara viurà les conseqüències. La primera, la presència de Déu es retira. Jesús els diu «la vostra casa us és deixada deserta». Per entendre això hem d'anar al llibre del profeta Ezequiel, on el profeta veu en una visió com la glòria de Javé s'aixeca sobre el temple i poc a poc va sortint fins a abandonar la ciutat, abandonant a un poble rebel que seria destruït imminentment pels babilònics. Diu Ezequiel 11:23, «I la glòria de Javé pujada enmig de la ciutat i s'aturà damunt de la muntanya que hi ha a l'est de la ciutat». Aquesta és la muntanya de les Oliveres. Que curiós que va ser el mateix recorregut que Jesús va fer. Ell es trobava al temple i els diu «la vostra casa», referint-se al temple i fins i tot a la ciutat sencera, «us és deixada deserta». La glòria de Javé, la presència del Senyor, se'n va, els abandona. I a continuació, els continua dient Jesús, des d'ara no em veureu més, a mi. I seguidament, al principi del capítol 24, veiem com Jesús se'n va del temple, surt de la ciutat i s'asseu sobre la muntanya de les Oliveres amb els seus deixebles. El que està passant aquí és impressionant, molt gràfic i clar. Jesús és la glòria de Déu manifestada en tot l'Antic Testament, ara encarnada. El que li ha donat sentit al temple, a la ciutat de Jerusalem, al poble d'Israel i a les seves vides. I no l'estan reconeixent, no l'estan adorant, ni rebent com el Senyor i Rei. Per això, només pot portar-los a una sola conseqüència, a un sol resultat, i és la ruïna imminent. La conseqüència d'això només pot ser una, i és la mateixa que trobem al llibre d'Ezequiel i a la història passada d'Israel. Si la glòria de Déu marxa, la ciutat i el temple és destruït. Ningú pot dir que Déu no va poder contra els babilònics, perquè simplement no hi era allà. Déu, la gallina que protegia Israel, va marxar. I fins i tot podem dir que va utilitzar l'exèrcit babilònic per jutjar i disciplinar el seu poble desobedient. I el mateix hem de trobar-nos ara. Novament, Jerusalem és abandonada, Jesús, la glòria de Déu, marxa del temple i la ciutat i ja no el veuran més. De veritat que era l'última vegada que entraria al seu temple. I l'únic que poden esperar ara, tal i com Jesús va començar a explicar a continuació en el seu últim discurs a Mateu, a partir del capítol 24, era la ruïna imminent de la ciutat. I així es va complir literalment l'any 70 després de Crist, quan les tropes romanes del general Tito van entrar a la ciutat i van reduir-la a cendres, fins i tot al temple. I què significat té això per a nosaltres? Bé, en primer lloc, recordar que nosaltres, els creients, la seva església, som avui el temple de Crist a la terra. Som la seva casa espiritual. I ell no ha vingut a nosaltres només de passada. Crist ha vingut a nosaltres per quedar-se, per fer morada i per omplir-nos amb la seva glòria. No oblidem això en cap moment, especialment en moments com els que ens toca viure ara. Aquell que va pagar la creu per nosaltres va prometre: de cap manera no et deixaré ni de cap manera no t'abandonaré. Però també hem de tenir present que, tot i que ell no marxarà mai de les nostres vides, sí pot amagar per un temps el seu rostre per disciplinar-nos. No sempre hi ha un pecat darrere, sinó que contínuament necessitem reajustar-nos com a creients i com a església. I és així com podem viure aquesta crisi actual, un temps de reajustament espiritual. Escolta el que diu el conegut purità John Flavel. Deixa un cristià 2 o 3 anys sense cap tipus d'aflicció i serà un bo per a res. No podrà orar, ni meditar, ni conversar com acostumava a fer-ho. Però quan una nova aflicció succeeix, llavors recupera la seva llengua, s'allanolla i viu d'una altra manera. Aquesta crisi que vivim, sens dubte, és una tragèdia. Però encara seria una tragèdia més gran si l'Església i els creients no hem d'aprendre res de tot això. Aprofita aquests dies per preguntar-te amb quin propòsit Déu m'ha portat fins aquí. Què em vol ensenyar enmig de tota aquesta situació? M'està cridant a aprofundir la meva relació amb ell? A descobrir, potser, ídols en els que baso la meva felicitat? A confiar més en les seves promeses, a ser més agraït amb les seves provisions, a estimar més la seva església, a considerar el meu rol dins de la família? També si no ets creient, mira què passaria si Crist traiés de sobre teu la seva mà per un sol instant. La ruïna més gran vindria. I així, sobretot al món. La pregunta ara no és com un Déu bo permet una pandèmia. La pregunta ara és com un Déu just no permet una pandèmia cada any. I la resposta és la mà misericordiosa de Crist, que els homes no volen reconèixer. No et trobis tu entre aquests. Aquests dies són per produir en nosaltres més fam i set del Senyor i per reajustar més les nostres vides al seu reialme. No tornem igual. I així arribem a l'últim aspecte que trobem en el lament de Jesús. Hem vist un poble que el menysprea, un judici que s'acosta i, en tercer lloc, un acomiadament que alhora ens convida. Acaba dient el verset 39, «Des d'ara no em veureu més, fins que digueu, beneït el que ve en el nom del Senyor». No n'hi ha tragèdia més gran a la nostra vida, a la nostra societat, que deixar de veure i escoltar a Jesús. Això és pitjor i portarà pitjors resultats que qualsevol pandèmia, de veritat. I ara és això el que s'han d'enfrontar aquests jueus. Trobaran ara les últimes paraules de Jesús dirigides a Israel. De veritat, com deia, ell parlava en sèrio. Aquesta va ser l'última vegada que es dirigiria a aquells jueus, a Jerusalem, a Israel com a nació. Ja no els parlaria més, ni els tornaria a veure més fins al final de la setmana clavat a una creu. Però enmig d'aquestes paraules d'acomiadament, trobem també una nota d'esperança. Veiem com Jesús els diu, «No em veureu més fins que digueu beneït el que ve en el nom del Senyor». Aquestes són paraules que es van escoltar el dia anterior a l'entrada triomfal, quan Jesús va entrar per les portes de Jerusalem muntat sobre un asa i les multituds entusiasmades van començar a cridar dient «Hosana al fill de David! Beneït el qui ve en el nom del Senyor! Hosana en les altures!». Aquest era un càntic messiànic, extret del Salm 118, un salm de salvació, un salm que visualitza l'arribada del Messies rei, que alliberarà el seu poble de la ruïna. Tot això s'ho va sonar de Jesús, que sens dubte ho era, però aquells líders del poble el rebutjaven completament. I fins i tot podríem dir que gran part d'aquella multitud tan entusiasmada tampoc esperava un tipus de Messies i rei com el que Jesús era. Un Messies que vindria a conquerir els veritables enemics del seu poble, que no eren els romans, com pensaven, sinó el pecat i la mort eterna. La conclusió de les paraules de Jesús és que, en veritat, no era reconegut amb sinceritat com el verdader rei i salvador del seu poble. Ara bé, com deien, les paraules finals de Jesús podem trobar no només un acomiadament definitiu, sinó també una invitació oberta i sincera. Ell diu, no em veureu més, fins que digueu beneït el qui ve en nom del Senyor. Per una banda, això ens parla d'una realitat, i és que un dia tothom, jueus i gentils, s'agenollaran davant de Crist i tota llengua confessarà que ell és el Senyor. També ens podria estar parlant, pensen molts, d'un avivament entre el poble d'Israel abans de la tornada de Jesús, una conversió massiva de jueus, podria ser també. Però considero que això no és tot el que implica aquestes paraules. Penso que també els està deixant la porta oberta, posant una clàusula, donant una promesa de que tots aquells que el reconeguin com el veritable rei i salvador de les seves vides tindran comunió amb ell i veuran el seu rostre i gaudiran la seva salvació en el dia final. Vivim en un temps en el que no podem oblidar que enmig del seu judici, Crist se'n recorda de la seva gràcia. Ell continua estenent les seves ales per aplegar-nos i beneir-nos. I quan això succeeix, llavors el judici, la crisi, ha valgut la pena. I vull dir això amb molta solemnitat, amb molt amor, però quan la crisi que vivim ara ha de servir perquè l'Església i perquè moltes persones a tot arreu, no creients, diguin «Beneït el qui ve en el nom del Senyor». Llavors podem dir que la crisi s'ha tornat una benedicció. Que tant de bo siguin per tots nosaltres moments en els que puguem apropar-nos més al Senyor, reconèixer-lo més, beneir més el seu govern sobre les nostres vides i gaudir més de la seva comunió. Que tant de bo tu, que encara no has cregut en Jesús, puguis considerar aquestes jornades com la gran oportunitat d'apropar-te a ell, de doblegar els teus genolls davant del Senyor i celebrar que ell ha entrat triomfalment a la teva vida com el teu rei i salvador. I amb això arribo a la conclusió. Tornant a dir que Déu ens ha permès viure uns temps molt singulars. Un temps molt tràgic per a l'ésser humà, però alhora un temps de molta esperança i grans oportunitats per tots, segons com responguem. El primer que hem de fer és lamentem. És una època per lamentar la tragèdia que estem vivint. El resultat de viure en un món trencat per al pecat, l'experiència de la mort per tot arreu i la ruïna del nostre món. De lamentar la situació que vivim com a església sense poder reunir-nos ni veure'ns amb normalitat. No hi ha lloc aquí per la indiferència. El Senyor Jesús ens ha ensenyat com els cristians hem de lamentar profunda i sincerament les situacions tràgiques. Lamentem i clamem a aquell que enmig de la seva ira no s'oblidarà de la seva misericòrdia. Però en segon lloc, reflexionem. Quants privilegis el Senyor ens ha concedit com a poble seu? Com els hem valorat fins aquí? Amb quina disposició he gaudit d'ell? Quin fruit ha pogut trobar-ne el meu amo en mi? Però també considerem les oportunitats que Déu ens ha obert ara per reajustar la nostra vida espiritual. Valorem els privilegis que ens continua donant i aprofitem-los per beneir l'Església, les nostres famílies i la nostra societat que ens envolta. I en tercer lloc, reconeguem. Reconeguem que Crist és el nostre rei i salvador en tot moment. Que aquell que va donar la seva vida per nosaltres no s'oblidarà mai de cuidar-nos, com la gallina que plega els seus pollets. Que aquell poderós rei conqueridor que va triomfar la creu sobre el diable, el pecat i la mort, tindrà cura de nosaltres, de manera que ni tan sols un pèl del nostre cap caurà a terra sense el seu consentiment. Que aquell que ens ha salvat té tot el dret de regnar ara sobre la nostra vida. No deixis passar el dia d'avui sense reconèixer Crist també com el teu salvador i rei, tu que encara no ho has fet, a lo millor. Sense deixar que aquell que va fer la seva entrada triomfal per les portes de Jerusalem faci la seva entrada triomfal per les portes del teu cor i que confessis beneït el qui ve en el nom del Senyor. Avui és dia de privilegis, demà ningú sap. No esgotis la paciència de Déu. Només hi haurà una raó al final per la que ell deixi la teva casa deserta i preparada per la ruïna i es troba en tu, que no has volgut. Escolta avui la seva veu tendra, misericordiosa, estenent les seves ales d'amor, que vol aplegar-te, netejar-te amb les seves plomes dels teus pecats i protegir-te amb la seva salvació. Vine avui mateix a refugiar-te en Crist.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.